Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i també rebre consells sobre les vostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts escolta 25 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa fent una crida urgent per un gat que necessita una família ràpidament. Si voleu conèixer la seva història, en 2 minuts podreu fer-ho. Us parlarem de com evoluciona el cadell de gos, el Claus, a qui van apallissar i trencar 2 potes, les del darrere. Parlarem amb el nostre veterinari i la casa d'acollida per conèixer el seu estat i què cal fer a partir d'ara. A la segona part del programa, el nostre veterinari es quedarà amb nosaltres per parlar-nos de les al·lèrgies en gossos i gats. I tancarem el Peluts avui parlant del Saló de l'Animal Abandonat que s'està preparant per finals de novembre a Barcelona. Comencem. Doncs obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients, com cada setmana, l'animal del qual us parlarem ara mateix. Per això connectem amb el nostre company, en Joan Castro. Ell, sempre que el convidem, doncs ens parla dels gats que hi ha a la gatera del centre del refugi que tenim a Mataró, en concret el que hi ha a dalt de la muntanya, al carrer Galícia. Allà tenim en Joan. Benvingut, Joan, com estàs?
Molt bé, molt bones.
Estàs bé? Tot bé, Joan?
Sí, tot molt bé aquí.
Sí, perfecte. Doncs mira, Joan, com ja saps, nosaltres quan connectem amb tu és per parlar-nos d'un animal en concret. Penso que avui ens vols parlar d'un gat mascle, oi? A veure si m'equivoco.
Sí. Sí, és un gat mascle. El Sol és un gat blanc i ros,
sí?
Molt, molt carinyós. És un gat que té una història molt peculiar.
Vinga, doncs explica'ns-ho.
Va ser un gatet, va ser adoptat fa uns 3 anys a nosaltres, quan era cadellet, amb només 2 mesos. I fa ara uns 6 mesos ens el van tornar. Ens el van tornar perquè el propietari va tenir problemes de salut i no se'n podia fer càrrec d'aquest animal.
Ai, què dius? O sigui, en quant de temps us el van tornar? Quant de temps havia estat adoptat, diguéssim?
3 anys.
3 anys?
O sigui, va sortir de cadellet i era un gat que va ser tornat adult. I adult molt acostumat a casa seva.
Mare meva.
I com s'ho sí, sí,
ha pres? Com s'ho ha pres l'entrada, Joan, de nou a la gatera?
Se la va prendre molt malament. El pobre gat es va amagar en un raconet, no sortia, no hi havia que ens fes cas, estava grassonet, estava enorme, i de cop i volta un dissabte que vam tenir molta gent a la gatera, no ens vam respectar les normes de seguretat, es van escapar un vell de gats, entre ells un d'ells.
Què dius?
Aleshores,
caram,
sí,
història.
Sí, va ser un problema. Per això s'han de respectar molt, molt les zones de seguretat de la protectora, de la gossera, per evitar les fugues d'animals.
Clar, perquè aquí...
Aleshores, aquest gat va estar 3 mesos desaparegut. I de cop i volta, fa un mes, va tornar solet.
Va tornar sol cosa... a la gatera?
Sí, sí. Va ser una cosa increïble, una cosa inesperada, algo que ningú s'espera d'un gat. I mireu, doncs sí, el gat va estar aquí 3 mesos,
o sigui, jo m'imagino
que aquí estaria bé.
Jo m'imagino, Joan, el pobre gat no el volen a casa. Ho el porten a la gatera de cop i volta per una errada. Ell, com que se'n va fer una volta pel seu compte, i després torna com si reconegués la gatera com casa seva, a veure si l'accepteu una altra vegada.
Exacte, sí, va estar 3 mesos por ahí, suposem que buscant casa seva.
I com va
i
tornar?
Va tornar, va aparèixer a la colònia. Jo no la conec perquè s'havia primat moltíssim i de cop i volta un gat de la colònia que se'n puja a sobre.
Clar, perquè quan parles de la colònia parlem de gats una mica més ensalvatgits que teniu a part, diguéssim, que poden campar el seu aire.
Exacte, són gats que estan fora, són gats que no es poden tocar, que no pots agafar en braços, aquest va aparèixer i pam, ja sobre els braços.
Pobret. I què, llavors penses que és un bon gat per poder viure en una casa, no? Home, clar, si ha estat 3 anys en una casa, deu ser faldilla total.
Sí, sí, és un gat perfecte, perquè és molt carinyós, és un gat lloro, li encanta pujar a l'esquena.
Gat lloro, molt bé, molt bé. Doncs Joan, esperem que... Jo he entrat a la pàgina web per mirar com és i bé, és així, podem dir a la gent que, doncs, que és així taronget i blanc, no? És molt bonic. Joan?
Sí, digue'm, Dunia, perdona, no et sentia bé, digue'm.
Dic, és així, no? És com una... Té el pit blanquet i la part de dalt, diguéssim, del llom, així més ataronjada, tigradeta. És molt
sí,
bonic.
Sí, correcte, és amb el morro llarg i té la cua curta, és un gat amb cua curta.
Molt bé, molt graciós. A veure si tenim sort i ja li podem trobar una família. Tant de bo.
Tant de bo, ell s'ho mereix, és un gat boníssim, jo el recomano a tothom.
Molt bé, moltes gràcies, Joan.
De res, Dunia, vinga, adéu-siau.
Adéu, adéu. Déu-n'hi-do la història del sol, un gat que va arribar. Sílvia, benvinguda, com estàs?
Hola, hola
Sílvia,
a tots.
Sílvia, que és la presidenta de la Protectora, que acaba d'arribar, deia, Déu-n'hi-do, arriba de Cadell, l'adopten, 3 anys més tard es desfan d'ell per un problema de gestió, que ha dit d'entrades i sortides que no es van respectar, imagino, doncs, adopcions, gent que a vegades entra i
les
surt.
Les portes allà, sempre aconsellant, tanqueu portes, i els gats són molt ràpids. Ah. A vegades també la gatera, com que la tenim tota tan tapada per tots els costats, pels sostres, només que hi hagi un descosit amb el filat, els gats ho troben, són molt llestos, i a més si és un gat lloro, com diu en Joan, deu estar sempre enfilat, i potser, no sé exactament si va ser pel tema de les entrades sortides...
Ella
o va...
ha dit que era això, que
val.
Hem de dir que la gatera, quan entrem, ara no sé si a la gossera també sí, també, hi ha com 2 portes, o sigui, entres amb una, tanques i obres una altra...
A la gossera no. No, a la part de gossos no, perquè com que els gossos els tenim tancadets normalment amb els seus espais, en els gats sí que hi ha doble porta de protecció. Per entrar a la gatera hi ha una doble porta, perquè ens passava molt que obries i rac, ja et sortia el gat, a la que aprofitava la que posaves el peu a dins ja per escapar-se. Són molt ràpids i molt lleugers.
Molt lleugers,
ja. Bueno, molt lleugers.
El que és increïble és que 3 mesos més tard hagi vingut reconeixent
sí,
la seva casa
sí.
Com la gatera.
Potser no es va allunyar mai. Potser no es va allunyar mai, perquè com que tenim la colònia de gats al costat, potser ell s'alimentava de...
Potser anava entrant i sortint.
Mira, no ho sabem.
Ja va fer la seva aventura.
Saps què passa? Que som tots iguals, els gats. Suposo que moltes vegades potser
costa
tampoc te'n dones compte, perquè entens, els gats feréstecs que tenim a la colònia a vegades estan pel sostre de la gatera de domèstics.
Sí.
I tens gats per tot arreu. Quan entres en aquella zona, la zona de gats, trobes gats per tot arreu. I jo, no sé, dubto que sàpiguen conèixer els 300 gats que corren per allà aquella zona, en Joan i la Isabel, tots a memòria.
A vegades, Déu-n'hi-do, et sorprenen, perquè tenen el nom
sí,
a tothom.
Sí, els que tenen a la gatera, sí. Però
els
que alliberem, no sé.
Clar.
A vegades es poden confondre. Però bueno, si en Joan ho diu... Considero que deu ser així. Com ha tornat? No ho sé.
Increïble, increïble.
Deu estar massa bé la gatera, aquest gat.
Home, doncs sí, no?
Sí, deu estar bé.
Però estarà millor en una casa, eh? Això...
Sempre. La família és el que els hi falta als nostres animals. Ja sabeu que nosaltres invertim molt pels espais, doncs, pels llocs on tenen que estar allotjats els animals, però el que els hi manca en els animals de companyia és la companyia humana. Per això els han fet, per això els han creat, aquests animals, no? Són per estar sempre pendents de les famílies humanes.
Tot i que l'altre dia deien, això algun dia amb alguna tola que comentarem. L'altre dia, ara no sé si tenim nosaltres bastants estris com per comentar. Era un estudi que deia, que es va publicar en un diari, ara no me'n recordo quin, ara ho miraré per internet mentre parlem, que deia que un estudi deia que el gat encara no havia estat domesticat.
No sé.
Home, ja, clar, ho dius, carai, doncs, no serà el meu que dorm cada dia al llit.
No, jo suposo que hi ha gats i gats, perquè entres a la gatera i això qualsevol que entra ho veurà i se'n darà compte. Hi ha alguns que potser sí, que es queden al marge de les persones, però la majoria, la que fiques els peus a dins, tots et venen a olorants, t'ensumen,
sí,
es refreguen, i si te sentes ja se't posen a sobre, al damunt. O sigui, que els gats crec que estan bastant domesticats.
Sí, jo també ho penso, però ja saps que d'estudis...
Els estudis són
els estudis. Com ha anat la setmana, Sílvia?
Normal.
Normaleta. D'adopcions com anem?
D'adopcions anem fent. No podem allò ser... No és una setmana d'aquelles rellevants que surti de lo normal. Quan he marxat del refugi avui, no sé si al final s'ha fet possible, però s'estava intentant fer l'adopció del Rocky i de la Perdut. Que són dos...
Explica als oients que no coneixen
aquests
gossos.
No sé si haurà sortit bé, la Yoli està benello, la crac de les adopcions. El Rocky fa 2 anys que està en el refugi i és un gos doncs, que fins i tot es va estar pensant de passar-lo per comitè d'ètica. Que si voleu un dia us explicaré el que és el comitè d'ètica, no? Si el comitè d'ètica decideix... Doncs,
vols dir que vau reflexionar si eutanasia,
si
sacrificar-lo o no?
O es mantenia perquè era un animal doncs, que... tenia problemes amb altres gossos de convivència i la seva adopció era complicada, vull dir, quan un gos porta 2 anys en un refugi i dius, ostres, algú passa, sí. No? Ningú es fixava en ell, un gos que començava també a tenir problemes d'aïllament, sabeu que un gos no li és bo que estigui vivint sempre sol i aïllat, no? Però bé, res, no. No es va decidir, es va decidir començar a introduir-li una femella, a veure què tal, i vam trobar que l'ha perdut, que és una gossa que sembla bessona a la meva, la que vaig adoptar, que és la Samsung, que ara es diu Daina, però que se venien, vull dir, se li van aprovar.
Ah, mira, li
vau
trobar una novieta.
I almenys, esclar, la vida no es fa tan difícil en un refugi per un animal, si tens companyia.
I llavors
no?
Vols dir que quan t'has anat, potser els volien adoptar tots dos.
Estaven en ells, sí.
Ui, caram,
sí,
això seria molt bones notícies.
En volien un, però si tu els hi argumentes bé i els hi justifiques i els hi expliques... acabes convencent a les possibles adoptants que si tenen espai tanta feina et donen dos com un i pels animals doncs, tenen més qualitat de vida i donen menys problemes si poden viure doncs, acompanyats. I bé, no ho sé, la setmana que ve si voleu us ho diré, però bueno, per la resta doncs, estem preparant la fira de l'animal abandonat.
D'això en parlarem al final del programa, Sílvia,
en parlarem,
si et sembla.
Vale,
sí,
això
sí, tenim una connexió amb la Carme.
I, o sigui que bueno, la setmana va fent. Després d'uns encants... Doncs,
el que teniu ganes sempre és de tenir els caps de setmana ben ocupats. Eh? Que
no,
això,
no,
que
no.
Que això
no,
és el que us agrada, tenir no. el cap de setmana
però,
ocupat.
Clar, les fires, les festes sempre són en cap de setmana.
Sí, sí, sí,
si en palmem.
Sílvia, avui volem parlar també d'un cas que ens vas demanar que féssim difusió d'un cadallet, que en vam parlar ja fa potser 3 setmanes aquí, d'un cadallet de gos que es diu Klaus, que vau trobar, diguéssim, en els refugis, perquè l'havien llançat per una tanca com d'un 1,80 m, i que suposadament en Marcelo ens va explicar que l'havien apallissat. I bé, ens vam quedar
sí,
una mica en aquesta...
N'hem parlat del Klaus, sí. Sí, bueno, suposadament ja es va demostrar un cop el van operar i per l'estat que portava l'animal, que havien estat, les potes havien estat trencades per algú. No havia estat un accident. Aleshores...
O sigui, un cas dramàtic, a més no poder, perquè
bueno,
home, trencar les potes...
Un cas de maltractament.
A un cadell és que... Déu-n'hi-do.
És un cadell de pastor alemany, però sí, sí, no sé el per què li van fer. I lo curiós és que després ens el van llançar per la tanca. El van trobar a la tanca de l'espai... Bueno, dins de l'espai Vincles, que pobre, no es podia moure, no es podia aixecar... Bueno,
el vau, un rotllo.
Molt malament.
L'SPAM ha dedicat molts de recursos, han intentat tirar endavant aquest animaló. L'heu
sí.
fet 2 intervencions.
Penseu que és, el cas del Klaus és un cas que, com sempre sempre dic, en la majoria, jo crec que en la totalitat dels centres d'acollida s'hagués eutanasiat, perquè les intervencions són complicades, no saps si et sortirà bé, però bueno, t'arrisques, no? Fas l'inversió, i el que és més important és que després d'aquestes intervencions es necessita un lloc on l'animal es pugui recuperar. En el seu cas, doncs, bueno, va ser intervingut una vegada, se'l va endur l'Anna Buixader, sembla que ja vam parlar amb ella.
I ara mateix en parlem,
també està aquí,
ens està escoltant
genial.
Ara mateix.
Doncs ella ens explicarà com ho ha viscut, no? I com ho està vivint, perquè penseu que això és... A veure, sabem que són casos complicats i sobretot no sabem tampoc els resultats quan superen i deixar també la passar, doncs... Ai, anava a dir, sento un soroll, és que tinc una fura aquí.
Perdona. És que hem de dir que la Sílvia ha vingut avui amb una fura rescatada per la protectora dins d'un transportini. I ella va escoltar en sorollets.
Ara per un moment he pensat, t'has escapat, és que estàs rascant. Bueno, doncs és important doncs, que se sàpiga, no?, que quan deixem casos d'aquests en cases d'acollida, doncs també passem la responsabilitat amb ells i pateixen. En aquest cas, el Klaus va tornar a ser intervingut. Portem gairebé 2 mesos amb ell, l'Anna porta 2 mesos amb ell, que ens l'ha de portar molt regularment, ella ve de Sabadell...
Si vols, ara ens ho explicarà ella, tot això.
Sí, i el Marcelo també es pot explicar.
I en Marcelo, el veterinari, també ens ho explicarà.
Perquè ara ve la segona part, que crec que és important doncs, que se sàpiga.
Clar, descobrir no, aquests casos a l'oient. No? Per això donem primer de tot la benvinguda a l'Anna Buixader, que és la casa d'acollida que està doncs, diguéssim, oferint el seu temps i el seu espai per donar una recuperació amb aquest cadallet, amb el Claus. Benvinguda, Anna, com estàs?
Hola, què tal?
Estàs bé?
Sí, molt
estàs
bé.
Estàs bé, perfecte. Anna, ens estaves sentint ara. Com ho portes? Com ha sigut l'adaptació del Claus?
Bé, bueno, ho porto bé. Ho porto... Uf. Bueno, la Sílvia ja ho sap, uns dies millor, uns altres menys...
Perquè, explica'ns una miqueta, perquè l'oient... Clar, vosaltres, entre vosaltres ja ho sabeu, però pensa que els nostres oients ni han vist el Claus ni es fan a la idea de l'animal que tens a casa. Com es mou el Claus?
Aviam, ara comença tot just a aixecar-se una mica, amb ajuda, i bueno, i va fent. I es va aixecant en mica en mica, encara hi ha dies que s'arrossega bastant, i bueno...
S'arrossega per les potes del darrere.
Exacte, es fa força amb les dues potes de davant per poder arribar a on ell vol. Ara mateix està plorant aquí al passadís perquè no li estic fent cas i deu voler venir aquí perquè sempre vol estar on jo estic. Llavors, doncs...
I com s'ho fa, Anna, doncs, per exemple, per menjar? Imagino que tu li facilites que no estigui gaire lluny del seu radi d'acció. Imagino que no es deu moure gaire aquest gos.
A veure, jo... li ensenyo, jo el que estic fent ara és li poso el plat, li ensenyo, li allunyo i llavors l'aixeco. I ell va cap al seu plat, així l'obligo una mica a mantenir-se en equilibri i a repenjar les potes del darrere. No sé, és una de les maneres que, mira, jo vaig fent, no?, per amb ell a veure si el puc enfortir... perquè ara ja no porta els claus, això suposo que ens ho explicarà, no sé...
Ara ens ho explicarà en Marcelo, sí.
Exacte. Doncs ara ja no porta cap mena d'aparell i el que s'ha de fer és enfortir. I clar, el que et deia jo, uns dies millor que uns altres, doncs bueno, perquè és una cosa molt lenta, fa moltíssima pena, és un cadell, i veure'l d'aquesta manera, que ell no pot... a vegades et sents com...
Se't deu trencar una miqueta el cor, no,
molt,
Anna?
Molt. Molt. Per mi ha sigut una de les acollides més difícils.
I mira que tu, hem de dir als nostres oients, que em portes unes quantes, eh?
Sí, em porto unes quantes. Però aquesta...
A grans trets, quantes, Anna?
Ostres, perquè no ho sé, perquè clar, si conto tots els cadells i tot, clar, les cadellades que venen de tres en tres...
O almenys si contessis les vegades que has intervingut, no tant els animals. Aproximadament, eh? Estaríem parlant de...
No ho sé, Anna, quant de temps fa que estàs ajudant, tu? Quan vas aparèixer? Fa un any?
Fa dos anys, sí, un any i alguna cosa.
Vas venir a adoptar, potser, no?
Vaig venir a adoptar el Misto.
Sí, el Misto, sí.
Sí, que el tinc aquí a casa. I bueno, i a partir de llavors em vaig enamorar de la protectora.
Es va enamorar de la protectora, és una meravella, aquesta dona, és una meravella.
La Silvia diu, quina meravella, quina sort vam tenir.
Sí, és així. I llavors, doncs, ja, bueno, amb el que em necessitin, i bueno, vaig començar a fer això de mainadera, de casa d'acollida...
Has tingut casos durs, no?, també, perquè recuperacions d'operacions n'has tingut més d'una.
Sí. El que passa que, bueno, aquí s'ajunta, doncs, que és un cadell... que ha sigut la violència humana, el mal cor, bueno, diries paraulotes, però estem a la ràdio, i no d'allò de destrossar un animal o així. És que, a més, no sé si és per això, que és dolç, és una dolçura, es porta bé, et creu, bueno, tot.
I per fer les seves necessitats, com ho fas, Anna? Perquè, clar, siguem pràctics, no? Ara el tens a casa, no ha de ser fàcil, tampoc. Vull dir, per tu no ha de ser senzill.
No, fins ara la veritat és que, bueno, neteja cada vegada que el gos feia alguna cosa. Ja ho has de tenir assumit. I ell se'n va una mica de bon del seu llit per fer el pipí, per fer la caca, i llavors li havies de netejar. Ara no. Ara ell, pobret, fa un esforç monumental, s'aixeca, i té tendència de sortir al pati. O sigui, ell va cap al
pati. A poc a poc ell ja va intentant, clar, perquè no té els claus darrere i ja no té cap aparell, ell intenta ja a poc a poc per ell mateix. Clar, en això hem de dir als nostres oients que aquesta casa, tu no ets adoptant, ets casa d'acollida, en necessitem lliure per als propers claus, pels propers gossos i gats que entrin, doncs disposar de tu, el que necessitem és una adopció. Exacte. Llavors, ja fa dos mesos, un mes, que tens el claus?
Dos mesos fa.
Dos mesos i hem de... Això que estem fent avui és una crida massiva que fem des de la ràdio per buscar una família, aquest pobret i tan dolç animal. Et sembla, Anna, que parlem amb el Marcelo, per la gent que estigui interessada d'adoptar en claus, doncs que sàpiga quins són les passes a seguir a partir d'ara.
Exacte.
Vinga,
molt bé.
Marcelo, que és el cap sanitari de l'SPAM, que està aquí amb nosaltres cada setmana. Hola, Marcelo, com estàs?
Hola, què tal? Bien, bien.
Doncs, déu-n'hi-do, quina història.
Sí, realmente ha sido muy duro, porque, bueno, ya el momento que entró fue muy duro, y, bueno, se puso mucha fe y esperanza en que se recuperara, y, bueno, las cosas no han ido tan bien como esperábamos, pero bueno, es una consecuencia normal. Hay que tener en cuenta que se dieron varios factores. Primero, el tipo de fracturas eran muy agresivas. Segundo, era un cachorro. Entonces, por un lado, la cicatrización es bastante exagerada cuando se recupera.
Sí, es pitjor. No, depende. Els cadells no van
recuperan más rápido. Recuperan más rápido, pero lo que tenemos aquí es que el tipo de fracturas que tuvo hizo que el músculo se fibrosara, o sea, no utilizar el músculo además creció, un músculo que quedó débil. Tú piensas a lo mejor como si fuera un cachorro, un cachorro que de raza estas un poco medianas o grandes, que al crecer quedan puro hueso y el músculo es muy pequeño, queda como débil. Entonces este músculo encima que no se utilizaba y encima que tenía la inflamación de las heridas, a más la inflamación de las agujas que le habíamos puesto, entonces este músculo está muy agredido. Entonces por lo tanto, el mecanismo de defensa es hacer una cicatriz. Entonces, todo el músculo está como si fuera cicatrizado. Entonces, está duro.
¿Y a él le fue mal?
Bueno, no es que le hace mal, pero es un músculo que si no se utiliza, pierde su funcionalidad, que es ser elástico, ser flexible y, obviamente, originar el movimiento. Entonces, el Klaus durante todo este tiempo no utilizó estos músculos. Entonces, ahora es como si fuera una cuerda rígida y tenemos que trabajar para convertirla en elástica de nuevo.
¿Y cómo hemos de hacer?
¿Cómo
si la persona que el vulgui adoptar?
Bueno, es lo que Ana está haciendo ahora, es un trabajo de constancia diaria y paciencia en el tiempo. El tiempo estimado para ver realmente progreso es unos 6 meses y hay que hacer trabajos diarios 15 minutos, o sea, 3 sesiones diarias de 15 minutos.
O sigui que en comptes d'adoptar aquest gos i treure'l a passejar 3 cops al dia, 15 minuts, el que has de fer és aquests exercicis amb aquest
gos.
Lo
que hay que hacer es como si fuera un ejercicio de estiramiento o elongación.
¿Y cómo sabrá fer? Tú explicarás a la gent que adopti.
Sí, por supuesto que hay que hacer una explicación. No tiene gran complejidad, simplemente es constancia. Aquí hace falta un trabajo más de constancia y es duro porque cuando, bueno, yo creo que, mira, si todos nos ponemos a pensar que cuando suponte que queremos estirar las piernas para tocar el suelo con las manos, con las piernas estiradas, duele.
Sí.
Y duele mucho esto. Sí. Bueno, es lo que hay que hacer con el Klaus de alguna manera. Todos los días estirarle un poquito más y duele. Entonces, es duro porque le vas a hacer daño.
Claro, ella es queixarà. Anna, a tu se't queixa de tant en tant.
Sí.
Sí.
Claro, pero eso es, el crecer duele, ¿no? Un poco. Esta
bueno.
Es un poco la frase que, bueno, supongo que va a ser difícil para Klaus entenderlo, que lo cojas, lo manipules, le hagas doler, pero bueno, hay que hacerlo con cariño, como supongo, no dudo que Ana lo está haciendo de esta manera, pero bueno, es necesario hacerlo, porque ahora está en un punto realmente que necesita urgente empezar a trabajar y fortalecer de nuevo la musculatura, porque ahora, tal como decía Ana, él hace todo el esfuerzo con las patas delanteras. O sea, las patas traseras están como colgando, como muertas. Pero no le duelen. Lo que pasa es que se ha afectado las articulaciones, el rango, la articulación de la rodilla, en vez de moverse a lo mejor un ángulo de 180 grados o 170 grados, a lo mejor se mueve 30 grados. Está muy anquilosado.
¿Quina esperança té en Klaus de ser un gos, diguéssim, a nivell de mobilitat normal?
Bueno, yo creo que muchas, siempre y cuando encuentre a la persona que le dedique el tiempo. muchas.
Sí, pero al 100% podem
no, al 100% no.
Yo
diría, no sé, 70%, 80%. Lo único que va pasaría es que la articulación de la rodilla no va a tener una flexibilidad total.
A mí se'm planteja, ha dit l'Anna que era un pastor alemany, era una barreja de
bueno,
pastor alemany.
Bueno, es un mestizo, pero tampoco creo que sea tan grande porque...
Perquè els gossos pastors alemanys, aquest estil, pateixen molt quan són grans a les potes al darrere.
Bueno,
si sufren... a més en Claus ja té aquesta...
Ja. Sufren, los pastores alemanes sufren de la cadera.
Sí.
Pero él, bueno, tiene un algo extra que nosotros tuvimos que eliminar en el accidente. Sufrió una fractura en la cadera y eliminamos la articulación de la cadera. O sea que esa articulación ya no existe más.
¡Qué Dios!
Entonces, y puede vivir perfectamente. O sea que esa articulación no va a doler. Porque se va a hacer una fibrosis allí. Por eso ahora necesita este trabajo de recuperación. O sea que eso no duele. Lo que duele es la rodilla y lo que duele es el músculo ahora. Que está muy fibrosado, está muy duro. Pero bueno, por eso mismo ahora es muy importante. Yo realmente, bueno, creo que todos estábamos un poco chafados porque no podíamos antes quitarles los hierros porque no estaban cicatrizados. Y cuando quitamos todos los hierros la semana pasada, bueno, fue un poco... Fue un revés realmente porque lo vimos mal, lo vimos con los músculos muy atrofiados y bueno... Però bueno, igualmente...
Bueno, pues està fent el que es pot. Aquest animal estava predestinat a morir, vull dir, almenys de moment...
Y evaluándolo después, la cirugía fue bastante agresiva para variar, pobre perro, pobre Klaus, porque el músculo estaba adherido, hubo que levantar el músculo del hueso que estaba adherido para soltarlo y le ha dolido mucho esto. Entonces ahora hay que trabajar y yo tengo fe, no bajo los brazos y creo que Ana desde su punto ha hecho todo, lo ha hecho y lo ha hecho maravillosamente bien. Ahora estos días también está haciendo un gran trabajo y ahora el trabajo es en la difusión para poder encontrar una familia que lo continúe trabajando.
Per això estem avui a Peluts parlant d'ell. Sílvia, la persona que l'adopti, la família que l'adopti, l'adopció serà gratuïta?
Evidentment serà gratuïta i tot l'ajut que necessitin el tindran. Crec que serà una adopció complicada i sé que en el fons a l'Anna li costarà molt, Anna?
Sí, moltíssim.
Sí, perquè d'això n'hem estat parlant, perquè hi ha aquesta part també, aquest lligam emocional.
Clar.
Que ha de ser una família molt, molt bona. O sigui, que sigui...
Algú que a més tingui temps per estar
al nivell, al nivell de l'Anna, que passa que l'Anna no pot, no? Però hem també pensat a fer una crida a Alemanya.
A Alemanya?
Sí, perquè sabem que Alemanya... Mira, problemes com els que ha tingut el Klaus crec que difícilment en el nostre país es tirin endavant. El que passa que Klaus ha tingut la sort que ha vingut a parar amb nosaltres, que ha caigut en mans d'en Marcelo, que hi havia l'Anna. No sé si cap altra casa d'acollida hagués aguantat i estaria aguantant el que està fent l'Anna. I no ho sé, de moment portem una setmana amb la crida i ningú ha respost, Anna. Jo no sé si en aquí trobarem algú.
No perdem l'esperança, a veure si amb el Peluts podem trobar algú.
Us anirem mantenint informats, però bé...
I a Alemanya dius que potser allà podem trobar...
Allà són molt sensibles. Se'ns enduen els gossos de més difícil adopció. Tenir un contacte amb una entitat, doncs que...
Ja teniu, clar, d'això n'hem parlat alguna vegada,
sí, i on podem tornar a parlar.
Sí.
Però bé, entre tots, a veure si podem donar un cop de mà, sobretot a l'Anna, perquè 6 mesos són molts.
2 mesos ha estat.
No, però 6 mesos falta de recuperació.
6 mesos per continuar, claro.
Pensem perquè necessita 6 mesos de recuperació.
És que el Klaus no pot entrar al refugi. És a dir, si no fos per l'Anna, és que no sé quina alternativa tindríem. Vull dir, és que és un cas molt seriós.
No, además Anna lo ha tenido con los hierros, da mucha... Da mucha como impresión,
I
no?
I com més mesos el tingui l'Anna, més difícil, ho tindrà ella. Sí, que sé que ella també està patint.
Anna, tu no te l'has plantejat adoptar el Klaus.
M'ho vaig plantejar. Ho saben, i m'ha costat molt, però jo això m'ho vaig prendre com una feina seriosa i és el que dèiem, o no sé si ho deies tu o al principi, jo necessito la casa per molts més Klaus que per desgràcia
sí.
entraran
sí.
i entren. I llavors, doncs, bueno, jo he fet, ja hem fet tot el que s'ha pogut a nivell de que necessita, més cuidados, no? I però ara és com ara de volar, diguéssim, i sí. ha de volar ja a la seva casa definitiva. I jo puc, jo en tinc dos meus, però bueno, és igual, però acollir uns altres que segurament que...
I no només de claus amb problemes derivats d'una operació, sinó que l'Anna a vegades arriben, doncs això, no? Femelles amb cadells petits, vull dir, ella...
L'Anna, sí, o sigui, l'Anna ens ajuda amb tot, amb casa d'acollida i amb altres coses. L'espam
necessita aquest perfil. I a veure si trobem entre tots una... A veure si difonem, si els que ens estan escoltant no poden, però coneixen algú que pot, doncs sí. Entre tots potser podem fer que com a mínim el Clau sigui adoptat d'Espanya, no? Que no ens haguem d'anar a Alemanya a trobar un adoptant per aquest gos. Déu-n'hi-do.
Sí. Que jo quan m'ho van dir també em vaig quedar una mica xafada.
No, tant de bo que Alemanya el puguin, no? Però que és greu que no puguem trobar un adoptant aquí per al Clau, no? Bueno, Anna, una abraçada i moltes gràcies per tot i per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu.
Adéu. Adéu.
Déu-n'hi-do, quin cas, eh?
Sí.
Yo creo sí, que no, sí. Nos ha robado un poquito el corazón a todos, ¿no? Porque ha sido muy, muy duro.
Bueno, yo suposo els que ho estan patint més són ell, el Marcelo i l'Anna. Clar, vull dir, nosaltres, a mi, jo el sé, el cas, però no el vi, quan el veig penso, quina pena fa aquest gos, no? Sí, i com sí, veus sí. Que vol caminar...
De fet, teniu una foto penjada en el Facebook del Claus i fa molta paneta, ja només veure el té careta de cadallot bo, que no ha trencat mai un plat.
Fins ara no havíem començat a fer la seva difusió, vull dir, esperem, a veure la resposta.
A veure, tant de bo que sí. Fem una petita pausa i continuem parlant? Vinga, fins ara.
Ja torna l'Animalata.
Un saló solidari i pioner dedicat als animals que han estat abandonats.
Del 19 al 21 de novembre a la Sala Barcelona, anexa Palau Sant Jordi.
Pots adoptar el teu animaló que serà un mes de la família.
Moltes activitats cada dia. La passarel·la, xerrades, demostracions d'ajut i rescat, agility...
I pels més petits, contacontes, un novedós taller divertit i educatiu.
Informació al web addaong.org o al telèfon 93 459 1674.
A l'Animalata, vés-hi més d'una vegada.
Yo quisiera ser civilizado con... Como los animales.
L'espai veterinari.
Doncs continuem aquí parlant amb el Marcelo i amb la Sílvia. En aquest cas, continuem parlant de temes veterinaris. I amb el Marcelo avui hem decidit que parlarem de les al·lèrgies que pateixen els gossos i els gats. Marcelo, abans de res, al·lèrgies ara? És època d'al·lèrgies?
Bueno, todo el año es época de alergias. Lo que pasa es que la diferencia es qué tipo de alergias de acuerdo al tipo de a la época del año varía el tipo de alergias más común o más predispuesta.
O sea, nos pasa una mica como a nosotros, ¿no? Que pasa que imagino que los factores de la alergia no son los mateixos dels humans que dels gossos i els gats. Perquè si em dius que també són al·lèrgics al pol·len, ja, déu-n'hi-do.
Pues sí, pues sí. Mira, ahora justamente tenemos un caso, el Jabati.
Jo quan m'ho va dir, li dic, no
pot claro, ser.
No pot encima, ser, home, tampoc m'han de tenir por.
Ai, després tindran també al·lèrgia a la lactosa. No, home, no.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
No, mira, justamente ahora tenemos un caso que es un perro que es alérgico al pol·len, ¿no? Y bueno, es un perro que entró sin pelo, y con mucha inflamación en la piel, y lo hemos mejorado, y ya llegó un punto que ha mejorado, pero no alcanza a mejorar del todo. Entonces nos pusimos a investigar un poco más, hicimos unos estudios, bueno, es alérgico al polen, y justamente el perro está viendo bajo un árbol, claro, súper contento.
¡Qué fuerte! O sea, ¿y se había quedado sin piel?
Sí, bueno, porque las alergias lo que hace es provocar una inflamación de la piel, y luego ya se termina complicando, entonces ya no sabes si hay una infección secundaria, y ya no sabes cuál es la causa principal.
¿Y quién es la manera de tratar, por ejemplo, aquest gos? ¿Cómo
mira, este perro, bueno, viendo un poco, haciendo el planteamiento, dónde vive, cuáles son las expectativas, la edad que tiene, las posibilidades de recuperarse, la posibilidad es hacerle una vacuna para la alergia, como las personas.
Mira, así ¿y eso entorno. Existe?
Sí, eso existe, ¿sí? Eso existe y se hace, no es muy caro, realmente mejoran mucho los perros, lo que pasa es que tiene que ser un perro que no sea muy mayor, que sea un perro no más de 3 o 4 años, a medida que el perro es mayor, el efecto de este tratamiento es... es menos efectivo. Y bueno, y hay que ser constante y pinchar el perro cada 15 días una inyección.
Claro, bueno, como, como las personas, a vegades es una setmana, a vegades un poco al mes.
Exactamente, al principio es un poquito más intenso y luego poco a poco se va disminuyendo la dosis, hasta a lo mejor un pinchazo cada 30 días, pero bueno, responden muy bien. Y realmente merece la pena porque este perro tiene, o sea, no tenemos otra alternativa. Hay otros tratamientos, pero son mucho más contraproducentes, como dar esteroides a dosis muy altas, tiene muchos efectos secundarios. Entonces vamos a probar esta medicación. Ya lo probamos con otro perro, con la Sambo, no sé si te acuerdas, la pastora, aquella pastor alemán, y le funcionó. Tenía una perra que permanentemente tenía problemas de piel y no lográbamos controlarlos con nada. Y probamos esto y no funcionó.
O sigui, per al que estic veient, tota la sintomatologia sempre afecta el pèl de l'animal? O
sí,
pot ser una altra...
Bueno, primero se inflama la piel, es lo más frecuente. O también puede haber diarreas.
També diarreas, per una al·lèrgia.
Sí. Mira, la diarrea, bueno, porque piensa que el intestino por dentro se considera como si fuera exterior. O sea, la boca...
Sí.
Y el ano, en definitiva, son dos puntos de entrada y salida del cuerpo. Y todo lo que pasa por dentro, a pesar que pasa por dentro, es como si fuera exterior.
Caram, yo que pensaba que teníamos también protegido.
No. O sea, toda la materia fecal y todo lo que hay dentro del estómago, a pesar de estar adentro, está afuera.
Sí, però entonces, vols dir que els com es diu, diguéssim?
La piel y la epidermis, sí. los tipos de tejidos, obviamente, que son diferentes, están adaptados, pero también son tejidos preparados para... Es como una barrera exterior-interior. Uh-huh. Entonces, si la piel se te inflama, el intestino también se inflama.
¡Caram!
Entonces, si el intestino se inflama y la función del intestino es absorber el agua y absorber los nutrientes, se inflama, deja de trabajar y ahí podemos tener diarreas.
¿Quiénes son las causas más frecuentes de alergias?
La alergia más frecuente en el 90% es la alergia a la picadura de pulga.
Tan per gat com per gos. Para los dos.
Sí, para los dos. Es la más frecuente de todas. Sobre todo porque...
Pobres, és el no seu destí. O sigui, les puces piquen els gats i els gossos i és la causa més freqüent d'al·lèrgia, justament.
Exactamente. Y no quiere decir que el perro esté lleno de pulgas. Que vaya una pulga y le pique al animal que le... No sé si... Supongo que todo el mundo alguna vez le ha picado una pulga. La picadura de pulga es muy... da mucho picor.
Es como la de un mosquit, ¿no?
No, es peor. Da mucho más picor, a pesar de, o sea, tú te haces daño al final de tanto rascarte, pero la picadura en sí no es nada, pero la saliva tiene unos compuestos químicos que dan mucho picor. Entonces, al final, es lo mismo que le pasa al perro, se empieza a rascar y ya luego se hace una herida, luego se infecta, luego se hace una placa enorme, una dermatitis, y bueno, y cuesta convencer a la gente de que esto ha sido por una causa, por una pulga, porque le dicen, mi perro no tiene pulgas. Entonces, tienes que luchar y ver si el perro del lado tiene una pulga, porque claro, dos perros...
Sí, perquè a més, com això de reconèixer, els propietaris són molt seus i ningú vol reconèixer que el seu animal té puces. No?
Sí, no, y es muy frecuente porque no quiere decir que esté lleno de pulgas. Por algún motivo, una pulga se sube, le pica y ya está, y desencadena toda esa respuesta
de picor. O sigui, puces el 90% dels casos d'al·lèrgia a gossos i a gats, també.
Sí, los dos. Y el resto de alergias se distribuye entre alergias alimentarias, alergia a otros productos como el polen y los ácaros del almacenamiento, los ácaros del polvo.
A pols també?
Sí, estos son bastante frecuentes.
Caram, o sigui, que també hem de tenir la casaneta no només per nosaltres, sinó per ells.
Bueno, lo que pasa es que es imposible. Los ácaros del almacenamiento del polvo no se pueden combatir con nada.
Bueno, vienen, es pot tenir una miqueta més neta, no? Ya, allò
vienen
aspirador
una,
amunt i
avall. Exactamente, vienen unos filtros especiales, vienen unas moquetas, pero los ácaros están en todos lados.
Sí. La lluita contra els ácaros està totalment perduda.
Entonces,
què més? O sigui, els hidrata, diarrees... También, com més ens podem adonar?
La alergia alimentaria, el principal lo que vemos son diarreas, problemas en la descamación adentro de las orejas, problemas en la piel, inflamación de todas las conjuntivas, todos los ojos, la mucosa del pene, la mucosa de la vulva, todo se pone muy rojizo, se inflama. Y después otra alergia muy frecuente, que en realidad no es una alergia, sino es una una reacción a los productos de limpieza, a los productos químicos. A veces la gente limpia con lejía o con algún producto.
Sí, llegiu molt sovint.
Exactamente.
¿No?
Y el animal está así con el contacto directo, no utilizan ni calzado, y a lo mejor apoya el pecho o la barriga contra el suelo, y luego la barriga se inflama porque los productos estos a veces son muy fuertes. Entonces esto también hay animales que tienen más sensibilidad.
¿Y cómo ho prevenim tot una alergia a les puces, evidentment, anant directe a l'arrel del problema, que és evitant que el teu gos tingui i que el teu gat tinguin puces, però...
Sí, les pulgues se poden evitar, és l'únic que podem evitar. I el resto no podem evitar-lo.
Hi ha simplemente... com aquestes pastilles de l'al·lèrgia típiques que nosaltres ens podem prendre.
No.
Ells tenen, no en tenen.
Los antihistamínicos.
Antihistamínics, això.
Sí. No, los perros no s'utilitzen mucho los antihistamínicos, hay muy poca bibliografía, casi no tienen mucha utilización. Sobre todo porque lo más difícil en esto es hacer un diagnóstico certero. Uh-huh. ¿Eh? Porque hacer un diagnóstico cuesta dinero. O sea, yo te digo, sí, tenemos un perro que tiene alergia al polen, pero para llegar a este diagnóstico, la protectora ha gastado mucho dinero.
Sí, claro.
¿Entiendes? Para decir, bueno, hemos descartado otras causas, hemos descartado el 90% de probabilidades y dentro de ese 10% de alergias restantes hemos buscado la que le toca. Entonces, si vas a hacer el diagnóstico es porque luego estás dispuesto a hacer un tratamiento.
Ah, sí, o maitán, porque si no...
Entonces, claro, es dinero. Entonces, cuando muchas veces cuando el veterinario le plantea esto al propietario... El propietario dice, bueno, le doy la pastillita y suerte. Pero yo creo que vale la pena hacer un diagnóstico porque, bueno, es nuestro animal de compañía y en pensar que tiene picores todo el tiempo es algo muy molesto.
Sí, home, quan la cosa està que no es pot aguantar, s'ha de fer alguna cosa. Si tens l'animal a casa, s'ha de cuidar. Oi, Sílvia?
Sí, sí. Ella em la va assenyalant a mi amb la puça.
Sí, no sé per què.
No, porque la Sílvia me acuerda que una perra ha tenido, que tenía purito, un perro. Y ella me decía que no veo pulgas, y es difícil, es que a veces cuesta mucho. A mí mismo me pasó con mi perra.
Tinc
mi perra...
un gos jo que des de cadell sempre rasca, sempre he tingut al·lèrgies, i bueno, realment si hi ha alguna puça per la casa, ell l'enganxa i tant saps que hi ha puces per...
També és probable que hi hagin animals que, diguéssim, tinguin més facilitat de ser picats per les puces?
Sí, sabes que és curiós esto.
Home, ell és baixet, els altres són alts els que tinc, en canvi ell en té i els altres no.
Sí, pero para la pota pujan.
Saltan mucho. Pero bueno, el sistema inmunitario de los animales ayuda que hay parásitos que si el animal es fuerte no le afecten. Esto no pasa con las pulgas, pero pasa con los piojos y con otro tipo de parásitos, uno que se llama trombícula, que cuando el animal está inmunodeprimido o está débil, por ejemplo, pasa mucho con los gatos que tienen inmunodeficiencia, que vienen de la calle.
Cuando están plagados de pulgas, mala señal, ¿no?
Con pulgas y piojos y este otro tipo de parásitos. Los piojos casi ni se ven, los piojos en animales. Entonces cuando un animal tiene piojos es porque mala señal, hay algo.
Y alguna
cosa. También muy frecuente los cachorros que tienen parvo o algo.
Ay, de unido, de unido.
Son diferentes, ¿no? Son piojos exclusivos de...
Ay, recuerdo la meva filla quan n'agafava. Ay, yo sí que era un malson.
Sí, de veritat és que no és agradable. Bé, en tot cas, ja tenim els consells de les al·lèrgies. Gràcies, Marcelo, per explicar-nos-ho.
No, por favor.
I si us sembla, acabem aquí la part del veterinari. No sé si tens alguna pregunta, Sílvia, que li vulguis fer al Marcelo.
No,
referent a al·lèrgies.
No.
Penses que ja
ho ha explicat tot.
Ho ha explicat molt bé. Sí. Doncs fem una... Bueno, no fem cap pausa ja. Entrem directament a l'entrevista per parlar del Saló de l'Animal Abandonat.
L'entrevista.
Doncs bé, nosaltres ens atem aquí l'última part del programa, que la dediquem avui a parlar del Saló de l'Animal Abandonat, perquè tenim molt d'interès que els nostres oients, doncs animalistes de mena, doncs puguin anar al Saló de l'Animal que s'està preparant, de l'Animal Abandonat, vull dir, que s'està preparant i que està preparant ADA, que és l'Associació de Defensa i Dret dels Animals, i que està preparant molt, en concretament, no ella sola, però en gran part també, la Carme Méndez, i la tenim aquí amb nosaltres avui. Benvinguda, Carme.
Hola, bona tarda, Dunia.
Com
estàs?
Hola.
Marcelo.
Hola.
I tots.
Carme, diem als nostres oients que ens escolten cada setmana, han d'anar al Saló de l'Animal Abandonat. Si escolten peluts, no té cap sentit que no vagin al Saló de l'Animal Abandonat, perquè, d'alguna manera, el Saló de l'Animal Abandonat és com el lloc on convergeixen totes aquestes persones i entitats i animals que es dediquen doncs, a la protecció dels animals, oi?
Sí, jo crec que sí, que és una miqueta... És allò d'exterioritzar, no? I plasmar en un lloc una mica tots aquests sentiments, aquestes idees, aquestes intencions, aquest món dels animals i de les persones que estan interessades en ells i en la seva salut, doncs plasmat en un lloc d'un espai concret, no? No de masses metres, tampoc, no massa gran ni massa petit.
Déu-n'hi-do, Carme.
Però que jo crec que ja, doncs, una miqueta tothom pot expressar i pot trobar respostes a allò que vol saber. És més, encara que una persona tingui ja el seu gos o el seu gat o, i no tingui intenció, però jo crec que ja pot reforçar una miqueta doncs els seus sentiments, les seves inquietuds, el seu interès o la seva informació.
Sí, i tant. El Saló de l'Animal Abandonat, Carme, que se celebra, digue'ns els dies.
Del 19 al 21, la setmana propera, vaja.
Sí, sí.
El 19 al 21 d'aquest mes.
Ah, exacte. I el divendres per la tarda obriu tot el dia o és més només per la tarda?
No, és tot el dia.
Ja ho he dit jo, divendres tarda.
No, s'obre el dematí.
Ah, s'obre el matí també?
Sí, a les 10 del matí, o sigui, els 3 dies és de 10 a 8 continuat, horari continuat. A la 1 hi ha la inauguració oficial, encara que s'ha obert a les 10 del dematí. I a partir de la tarda el que hi ha és ja les activitats que, a més, jo crec que es formen part i és una part interessant, no?
Explica'ns
el seu contingut.
Explica'ns quines activitats pot veure-la així. Hi ha moltes, però bé, així a grans trets...
És que hi ha activitats de tota mena. Hi ha activitats lúdiques, com pot ser les exhibicions, amb les quals també la protectora de Mataró hi participa d'una forma molt activa, però també amb les taules rodones, els debats, els col·loquis, les conferències, que el Marcelo també hi participarà.
O sigui, la Sílvia hi participa, no? Sílvia,
sí.
tu aniràs a una taula, oi?
Sí, m'han convidat.
Què faràs, Sílvia?
Ai, un tema que no agrada massa parlar-ne, però que se n'ha de parlar de tant en tant. El tema del comitè d'ètica, que això va associat amb les eutanàsies en els centres d'acollida.
Caram!
Parlarem de sí.
I en Marcelo?
D'això.
Jo hablaré sobre los gatos de la calle.
Sobre els gats de carrer.
Sí, també un tema bastante...
Sí, déu-n'hi-do, controvertit, sí. Molt bé, Carme.
I tu, Dúnia, també estaràs de moderadora en una taula d'un altre tema que és molt interessant.
Sí,
que
cert.
Que t'hem convidat i que has tingut la gentilesa també d'acceptar-ho.
Sí, també. Estarem tots allà,
sí,
no ens ho perdem.
Ja formem part del mateix equip, Anna, Carme.
Què?
Que formem part de l'equip, ja.
Sí. Bueno, ens ha tocat una mica, no?, estirar d'aquest carro.
Carme, quan val l'entrada?
Mira, val 3 i 6 euros. 3 euros per les persones jubilades, 6 euros és l'entrada normal i els nens és gratuïta fins als 12 anys.
Perfecte. Eh? I què es trobaran? Es trobarà...
I a més tenim que dir que no té cap ànim lucratiu. Si es cobra una mínima entrada és també per poder compensar totes les despeses que organitzar aquest saló doncs porta i comporta.
Que a més és una idea que vau treure vosaltres de la màniga fa uns 5 o 6 anys ja, no, Carme?
6 anys, perquè aquesta serà la 6a edició. I a més també tenim que dir que aquest any hi ha novetats i s'incorporen, és a dir, que s'amplia el seu contingut.
Quines novetats hi ha aquest any?
Doncs mira, hi haurà un concurs infantil que s'ha fet sobre uns quaderns educatius que s'han repartit per les escoles, que és Estima'ns i Cuida'ns, i que s'ha fet un concurs de dibuixos, hi haurà els guanyadors, i hi ha un tema que introduïm aquest any perquè creiem que forma part, perquè el que no podem és compartimentar el tema dels animals, sinó que és una cosa global, no? Que va acompanyada del conservacionisme del medi ambient. Sí. Llavors hi haurà una exposició també que està dedicada al mar i també a salvar una mica les espècies que es troben en aquests moments, en uns moments crítics.
Ah, doncs molt interessant això.
Sí,
molt
es titula bé. Salvem el mar. I altres coses que hi hauran, a part de...
Bueno, a més, desfilades de gossos de diferents... Quantes
sí.
protectores hi van aquest any?
Unes 22, 24, com cada any.
L'any passat, Carme, quants animals es van donar gràcies al Saló de l'Animal Abandonat?
Doncs es van donar més de 200 animals. El que passa que al final nosaltres sabem, constatem els que es fan allà in situ, pràcticament, perquè fem un seguiment, però sí que sabem que després hi ha un flux a posteriori de persones que contacten allà i després consoliden l'adopció al cap d'uns dies, unes setmanes, etc. Però lo important és, jo crec, que la gent se n'adoni, prengui consciència de que abans de comprar és important adoptar i de que li quedi una mica, doncs, el seu subconscient, de que la imatge d'aquell gos o aquell gat que està esperant la segona oportunitat i que d'alguna manera moltes persones després ho consoliden a través d'aquestes adopcions.
I tant, i tant.
I visites als centres d'acollida, que és molt important, perquè els centres d'acollida jo crec que es tindrien que visitar molt.
Però no estan, moltes vegades ho hem parlat, Carme, en el Peluts, que no estan pensats, perquè es van fer en unes èpoques els centres d'acollida, doncs
sí,
molts d'ells, no tots, que eren unes èpoques, oi, Sílvia, en què no es pensava que un centre d'acollida fos quelcom obert al públic, no? Com,
els darrers que s'han fet ja estan més preparats, Dunia, però sí, els centres d'acollida o gosseres, com se'ls diu més comunament, o com, bueno,
sí,
que
sí,
es diu
sí,
més normalment, són instal·lacions bastant precàries i que no són massa amables per convidar els visitants.
Però
no,
tot i això volta, està bé, no? Animant la gent.
Hauria de ser tal com diu la Carme. Haurien de ser centres que invitin a la gent a passar una estona, on poguessin fer xerrades, doncs,
sí,
divulgatives, on poguessin fer pedagogia, sobretot els més menuts, però bé, les instal·lacions tenen que acompanyar.
I, sí, sí.
Per exemple,
sí,
en el nostre cas no ens acompanyen gaire, però bé, estem invertint i millorant per poder arribar a convidar, sobretot als nens, que els nens ara en aquests moments és una mica perillós també que vinguin, no?
S'han d'adaptar, però
el que diu
la Carme, ens quedem sense temps. Vols dir alguna coseta més?
No, res més, que això que dieu és veritat, és cert. Durant molts anys els centres d'acollida han estat associats, a més, al costat de les deixalleries.
Sí, sí, tots estan allà mateix.
I tot això, doncs, ha anat en detriment de la imatge que els centres d'acollida tenen que donar, però que ja en aquests moments hi ha molts esforços, sobretot per la pròpia iniciativa d'entitats, com pot ser la SPA de Mataró i d'altres, no? De rehabilitar aquesta imatge i de que sigui uns centres dignes i, a més, llocs molt agradables de visitar.
Doncs això mateix, ens quedem amb les teves paraules, Carme. Recordem, 19, 20 i 21 de novembre, el Saló de l'Animal Abandonat a Barcelona, al Palau Sant Jordi, oi?
Sí, sí,
molt bé.
Sí, sí.
Hem de deixar-ho, ens quedem sense temps. Una abraçada, Carme.
Igualment a tots.
Adéu,
vosaltres.
Carme. Adéu. Adéu, Marcelo i Sílvia, i fins la setmana vinent.